A Ràdio Maricel, a cel obert.
I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart. Oh, Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love.
La preocupació pel medi ambient, per l'entorn, pot anar molt més enllà de l'alimentació, de les energies i d'actes com el reciclatge que tots fem a diari. Podem ser sostenibles també a través de la manera de vestir. Avui parlem de moda, de disseny sostenible, orgànic, amb una marca de roba orgànica i respectuosa. Parlem de Calma Sitges i fem amb la seva creadora, Raquel Martín. Bon dia.
Bon dia.
Tu no et dediques a la moda ben bé, Raquel. No és la teva professió d'origen, diríem. Tot i que això s'està convertint en alguna cosa més que un hobby. Quan comença el teu... Quan et surt el cuquet per la moda? En quin moment comença això?
Bueno, familiarment hi ha molta tradició a la família. Jo vinc d'una família que hi havia modistes. La meva mare té una botiga de roba de fa molts anys, aquí a Sitges. Primer estava treballant, ara ja... és propietària, la meva àvia també es dedicava a cosir i suposo que alguna miqueta de posso de tot això ha anat quedant a dins i aquest és l'origen, suposo.
I en quin moment te n'adones que també que la indústria tèxtil és una indústria contaminant, és una indústria que no és sempre respectuosa amb el nostre entorn, amb les condicions laborals? En quin moment? Perquè m'imagino que en quin moment tu t'agradava la moda, però no sé si hi pensaves des del principi en això.
No, clar, jo suposo que aquesta és una evolució que una mica estem fent tots, no? En diferents ritmes o amb diferent conscienciació, nivell de conscienciació, i sí, jo... Clar, començo a pensar en fer moda d'una altra manera, arrel sobretot d'una miqueta de la aposta que havia fet primer la meva mare a la botiga, que estava treballant amb marques només espanyoles, per aquest tema, bàsicament. Uh-huh. I després, quan començo una mica a entrar en tot aquest món, no, doncs veig que realment es pot fer d'una manera molt respectuosa i sostenible.
Perquè tu creus que som prou conscients de lo contaminant que és la indústria tèxtil?
No ho som.
Perquè és contaminant a molts nivells, a nivell del tractament del cotó, per exemple, que seria el més conegut, no? El tema dels pesticides, etc, però després és contaminant a molts altres nivells.
És contaminant, si no es fa bé, de principi a fi. Perquè en el moment que es produeix, que es planta el cotó, la utilització de molts pesticides, d'un cultiu molt intensiu, de condicions laborals molt poc respectuoses amb la gent que hi treballa, doncs això seria la primera fase. Després la segona fase seria la transformació del cotó en fil, que també... doncs es pot fer d'una forma més respectuosa o menys, no? Després el tema dels tints, de com aquests tints van als rius i als mars, no? Bueno, és tot el procés, no? Llavors, bueno, la idea de Calma Sitges no era fer una marca de moda més, perquè n'hi ha moltíssimes i bueno, no es pot competir tampoc per preu, sinó la idea era posicionar-nos amb un segment, doncs, una mica que quan es compra una peça de roba vulgui alguna cosa més que un vestit, sinó que saber que és respectuós de principi a final, no?
I no només amb el material, sinó també amb la producció, diguéssim, laboral, eh? És a dir,
sí,
aquí estem parlant d'alguna cosa més.
Clar, perquè ara de moment estem fent la producció en un centre especial de treball i ho fan persones amb dificultats socials i persones amb disminució. Això alenteix el procés, val? Però li dona un caire social, no? També,
un valor
miqueta més de valor, sí.
Què és roba orgànica?
Roba orgànica és roba feta amb cotó orgànic. És un cotó que està això, doncs, és respectuós de principi a final. Està plantat d'una forma respectuosa, sense utilitzar pesticides, només regat amb aigua de pluja, sense rec artificial, està transformat també d'una forma respectuosa, sense utilitzar blanquejants, bueno... I després, doncs, en el punt de l'elaboració, doncs això està fet respectant les condicions laborals de les persones que ho produeixen.
I el client, el comprador, com pot assegurar-se que aquella roba orgànica és garantia? És a dir, on trobem la garantia o com la podem buscar? Perquè, clar, això m'imagino que és una feina d'anar mirant etiquetes.
Sí, bueno, és molt fàcil, eh? O sigui, al final hi ha una... Ho diu l'etiqueta, hi ha una garantia que és en l'etiqueta. Dintre de la moda orgànica i sostenible també hi ha diferents nivells. Nosaltres treballem amb una empresa catalana, el teixit el comprem amb una empresa catalana que es diu Organic Cotton Colors, que és bastant coneguda per la gent que ens movem en aquest món. Ells tenen la màxima certificació, que es diu OK Warranty. Val? Després n'hi ha d'altres. Hi ha altres... Nosaltres també cal agafar una altra línia, més de samarretes, sudaderes, etc, que això és orgànic, però amb una certificació inferior, que es diu GOTS. I això està en totes les etiquetes dels nostres productes. Val? En la certificació màxima, que és la que treballa, amb la que treballem nosaltres amb els vestits i la confecció pròpia, això no hi ha tints, està produït respectuosament, es respecten les condicions laborals de les persones que planten el cotó, de tot el procés de producció, etc. Llavors, per això tens aquesta màxima garantia en l'etiqueta.
Per tant, ens hem de fixar en que hi hagi, diguéssim, la certificació de que aquell producte està tractat d'aquella manera. T'ha costat contactar amb aquestes empreses?
Sí, m'ha costat molt perquè, de fet, a Catalunya... Ara hi ha alguna empresa més, però quan jo vaig començar, que vaig començar l'any passat, tampoc fa
sí,
molt...
Sí, és un producte recent.
Sí, però està evolucionant molt tot, no? Estem avançant bastant. Només hi havia dues empreses que venien al teixit, que era, una era aquesta que t'he dit, Organic Cotton Colors, i l'altra és una altra empresa que es diu Cotó Roig, que és una empresa molt petitona i que, bueno, tenia algun hàndicap més, que era que, bueno, que et donaven el cotó tan natural que tu l'havies de rentar, llavors era una mica més complicat a l'hora de fer la producció. Jo per això inicialment em vaig decantar per aquesta. Va costar, perquè pràcticament no hi ha proveïdors, si tu vols que sigui una empresa catalana, no? I que tingui respecte una sèrie de coses, no? Aleshores, bueno, sí.
És un contacte difícil. I ara la gran pregunta. Et pots comprar roba que sigui respectuosa, orgànica, sense arruïnar-te i mantenint estil?
Això ara és difícil, siguem realistes.
Siguem realistes. És que la competència Inditex, sí. No? El món Inditex...
Bueno, Inditex estaria tot el contrari, no? d'aquest concepte. Jo sempre ho dic, jo sóc mare. Tinc tres fills, que em costen molts diners, no? Aleshores, jo no podria fer tot, comprar-los tota la roba així, no? Llavors, bueno, jo crec que és una mica, poc a poc, no? Anar fent un canvi de mentalitat. Llavors, està clar que no podràs comprar tot, perquè, evidentment, és més car, val? Però sí que jo crec que pots introduir alguna coseta, no? A poc a poc, o dir, bueno, o aquest regal, o mira, o aquest capritxo, o aquest vestit que m'agrada molt, bueno, poc
i a quins poc. Avantatges té aquesta roba més enllà del respecte a l'entorn, eh? Més enllà de doncs això de que diguéssim que et pots sentir tu millor interiorment perquè saps que no estàs contaminant, que no hi ha cap explotació al darrere. Quins altres avantatges té la roba?
L'avantatge és que quan te la poses notes que és un gènere natural i que és un gust de portar, i després altres avantatges és que, per exemple, les persones que són al·lèrgiques poden portar aquest cotó sense cap problema perquè és totalment natural.
I ara que hi ha molts problemes de pells atòpica, etc.
Pels nens o pels bebès, per exemple, és un cotó que transpira molt bé. Llavors, pues, a l'estiu, per exemple, a les nostres temperatures aquí a Sitges, pues, bueno, són uns bons gèneres per nens, per bebès, per grans també, perquè... És això, vull dir, bueno, és aquesta sensació.
Per tant, Raquel, diries que no són tant els preus sinó els hàbits? És a dir, es tracta més d'un canvi d'hàbits, potser el que hem de fer?
estem fent un canvi d'hàbits i el farem encara més. I les grans empreses també l'estan fent, aquest canvi. O sigui, ara, per exemple...
Sí, hi ha grans marques que ja tenen la seva línia,
comencen,
no?
No tenen la màxima certificació, però comencen a fer una línia orgànica i això és una bona notícia, no?, per tots, perquè d'alguna manera s'està introduint aquest canvi de paradigma, no? Després, clar, si anem a buscar aquestes màximes certificacions, doncs, evidentment, les teles tenen uns preus molt elevats, val? O elevats, i això fa que després el producte final, tot i que, per exemple, en calma intentem ajustar molt els preus, doncs clar, no pots competir mai amb el preu d'una samarreta del grup Inditex, per dir alguna cosa, no?
Però i això no pot ser perillós? És a dir, que es posi de moda la moda orgànica o la moda sostenible... No sé si pot ser perillós en el sentit de que, clar, al final vivim en una societat que tenen tendència o que el concepte aquest de l'abundància, no? Del tenir, que al final, ostres, m'imagino que mantenir aquests criteris de sostenibilitat, de producte orgànic, que no contamini, que no hi hagi explotació al darrere, amb una fabricació massiva i amb un preu reduït, no sé si és possible això.
És complicat. Però es poden abaratir costos si fas produccions més grans, no? Que això és una mica el que fan aquestes grans companyies, a part de fer-ho d'una forma no molt respectuosa, no, diríem, abarateixen molt perquè fan produccions enormes, perquè estem fent produccions mundials, no? Fan ells, llavors clar, això no, amb una cosa local, imagina't, no? Quina diferència més gran, no? de costos en aquest nivell.
Sí, sí, i tant. No? Escolta'm, Raquel, en quin moment decideixes tu que tu t'agrades aquest món de la moda, estàs començant a canviar aquests hàbits, tirant cap a la moda sostenible, en quin moment decideixes que tu vas a fer la teva marca i per què? Perquè que tu tens la teva feina que no té res a veure amb la moda, tens 3 fills, vull dir, diguem que la vida avorrir-te no t'avorreixes.
No m'avorreixo.
Bueno, què passa? Què
feia
passa?
Molt de temps que ho tenia al cap, que tenia ganes de fer-ho, que tenia el concepte com el anava elaborant dins la meva ment, no? I amb el naixement de la meva última filla i durant aquella baixa... Vaig pensar, ara és el moment d'engegar-ho. Tenia uns petits estalvis i els vaig destinar a això, a començar aquesta marca.
I què et va dir l'entorn?
Marca.
No et va dir que estaves una mica...
Bueno, és que el meu entorn em coneix bastant bé. Ja saben que sempre tinc idees, que no me'n falten mai, i que, bueno, no es van estranyar, no? I també molta gent ja sabia que... del meu entorn més proper, que jo tenia aquesta idea des de feia molt de temps. No? Faltava materialitzar-la, i això és difícil, perquè, clar, començar és complicat. Però, bueno, va ser aquell moment de dir, va, ara és el moment d'engegar-ho.
Portes un anyet de vida, m'imagino
sí,
que ha sigut dur aquest primer any, perquè, clar, al final arrencar un projecte sempre és dur, i si a més ho has de compaginar amb una feina, amb una família, quina valoració fas ara d'aquest primer any?
No, molt gratificant. No ha sigut dur, per mi, O sigui, tampoc diguéssim que bueno, he anat fent una mica econòmicament, ho he anat gestionant de la millor manera possible perquè no fos tampoc una inversió molt elevada, tot i que hi ha una inversió inicial, això és indiscutible. I després, els projectes són un camí, no? Llavors en aquest camí aprens moltes coses i en aquest sentit ha sigut gratificant.
I un camí que vol arribar on?
No hi ha límit en aquest camí.
Però imagino que tindràs, és a dir, per exemple, no sé si et planteges o t'agradaria o somies amb algun dia poder deixar la teva feina, que no sé si és l'objectiu, i poder-te dedicar únic i exclusivament a això.
No tenc cap porta, però tampoc no m'ho qüestiono. Jo prefereixo deixar-me portar per la vida i a veure quin camí em porta, no? Llavors, bueno, jo la meva idea és, amb la marca... és aquest durant aquesta col·lecció no ho he pogut fer per un tema de temps, però la idea és tenir-la en altres botigues, val? I fer de majorista inicialment. Llavors aquesta seria la idea inicial i després a la llarga tenir un espai propi. Aquí Sitges, perquè bueno, una mica la marca està molt ubicada aquí, no? I el nom i tot. Aquesta és la idea inicial, però jo ara de moment no em plantejo deixar la meva feina.
És quelcom més que una marca de moda? És filosofia de vida?
Sí, clar. Bueno, és que jo crec que no pots fer una marca o no pots fer un projecte d'aquest tipus si no va molt lligat a la teva manera de pensar. perquè ara en el món de les xarxes socials, no, sobretot, hi ha molta part que no és real. I jo crec que al final sí que es nota el que és veritable i el que no, no? Llavors, a Calma Sitges hi ha una filosofia de vida darrere, sí. És que l'altre dia vaig compartir una frase de Christian Dior que em va agradar molt, que doncs vinga, em va semblar endavant. Superencertada, que deia que procuris comprar poc, però bo. Jo estic amb aquesta filosofia ja fa un temps, en el món de la moda.
Una mica contrària a aquesta idea de l'abundància, que d'alguna manera és la que ens rodeja, no? Molts productes, molt econòmics...
Jo estic en una altra línia. Ja vaig passar aquesta fase, també, consumista.
És que és difícil no entrar en aquesta fase.
És difícil, l'he superat.
Quan les temporades abans eren dues, no? Hi havia la temporada d'hivern i la temporada de primavera-estiu, tardor-hivern. I ara les temporades...
No hi ha temporades, constantment les grans marques de fast fashion, no?, que es diu, van traient producte. I jo estic totalment a l'altra banda, en el contrari d'això. O sigui, jo el que estic fent és un producte temporal. La meva idea és que sigui atemporal totalment. O sigui, que el vestit que tu et compres aquest any te'l puguis posar d'aquí 3, perquè et durarà. Si no te'l poses és perquè t'has avorrit. El pots regalar, llavors.
Però
no?
Justament on potser no encaixa aquesta filosofia és amb aquest concepte que ens rodeja també ara, no? De cada dia canviar, el que he fet ahir ja m'està avorrint demà, i ha de ser cada dia una cosa diferent, una altra diferent, i al final el que proposa Calma Sitges és quelcom molt diferent.
Sí,
no? És donar valor a altres coses, i allò que compres, i el teu producte, és un canvi de concepte. És un canvi de concepte.
És un concepte totalment diferent. Perquè jo abans, ja et dic, també estava en aquesta línia, cada dia una cosa diferent. I ara quan tinc un vestit que m'agrada molt, sigui Calma o sigui un altre, m'encanta posar-me'l moltes vegades. Quan m'he avorrit d'aquell vestit, li dono a una altra persona. I quan li veig amb aquella altra persona posat, m'encanta veure-li i dir que bé, no?, que continua...
Raquel, tu deies ara un canvi absolut de deixar de consumir el fast fashion, és a dir, la roba aquesta, doncs, de superproducció de marques com Inditex, no? A passar a consumir només roba sostenible és una despesa important, és molt difícil de fer i que ho fas poquet a poquet. Però jo no sé si quan, per exemple, has d'anar a comprar o compres alguna cosa amb alguna gran marca d'aquestes que saps que no és un producte respectuós, que saps que potser fins i tot darrere hi ha, doncs, explotació infantil, no sé si et sents malament. O sigui, ho compres a gust? Ets capaç de comprar-ho i no pensar en això?
No, clar. Jo crec que hi ha poca gent, no?, som capaços de fer això. Perquè...
No sé què dir-te, perquè
estan
plenes aquelles botigues.
Igual estic en una altra onda jo, però clar, sí, jo a vegades vaig a buscar coses pels nens,
per això.
Perquè per la part d'adults li dones més continuïtat a les coses. Per la part de nens està clar això, no?, que és poc temps i el que utilitzen, i llavors és més fàcil caure en aquest consum, no? Sí, et sents malament, sí. Sobretot el tema de l'explotació infantil jo em posa molt, molt, molt nerviosa, perquè jo treballo amb infància, a la meva professió, diguéssim, a banda d'aquesta marca. Llavors, és una cosa que em costa molt de tolerar, no?
Per tant, tens claríssim que a la llarga arribarà el dia en què deixaràs de comprar del tot aquest tipus de marques? Creus que arribarà aquell dia?
No ho sé si arribarà. Jo sí que et puc dir que pel que fa a mi i a la roba que porto jo i que utilitzo jo, sí que intento majoritàriament que siguin marques respectuoses. També és veritat que jo tinc més fàcil potser que altres persones, perquè és el que et deia, ma mare té una botiga de roba i treballa amb marques d'aquí, i bueno, jo en un moment donat li demano a ella i el preu que jo pago és més econòmic, no? Llavors és veritat que ho tinc més fàcil. Però, per exemple, és una cosa que ja fa anys que també faig amb les sabates. Amb les sabates també ho faig, perquè a part és que et duren moltíssim aquelles sabates després, no? Vull dir... Bueno, he fet aquest canvi de paradigma.
I això entenc que això també implica una despesa de molt més temps a l'hora de buscar i de la recerca. Digue'ns quines són les teves claus, però no sé si tens un llistat de marques.
Intentar que les marques, primer de tot, siguin catalanes o espanyoles, perquè penso que I després això, doncs, si treballen amb productes orgànics, o almenys si no és cotó orgànic, que sigui 100% cotó.
Però escolta'm, Raquel, Zara és una marca espanyola.
Sí, però el cotó no és orgànic, per suposat, i en molts casos, majoritàriament, no és 100% cotó.
Vull dir, però clar. Vull dir que ser marca catalana o espanyola tampoc no és garantia de sostenibilitat, no?
Clar, jo en el meu procés ja més o menys he conegut algunes que sí que són més respectuoses, però tampoc no els hi faré
no els hi farem propaganda.
Tot i que tinc marques que m'encanten i que bueno, m'agrada comprar aquestes marques.
A qui et vols dirigir tu amb Calma Sitges? En qui penses quan dissenyes un vestit com el que portes avui, quan dissenyes alguna robeta dels nens? No sé si penses en algú, penses en
clar,
algun tipus...
Home, inevitablement, quan dissenyo la roba dels nens, penso en els meus fills. Per exemple, amb el nen, que és supermogut i trasto, i llavors ens... Bueno, aquest any hem fet uns pantalons curts que, clar, vaig pensar, bueno, el que a ell li agrada, no? Que siguin còmodes i que siguin resistents, no? Per aquest tipus de nen. A ell li encanten, se'ls posa moltíssim. No és conscient perquè se'ls posa molt,
clar.
Però se'ls posa molt perquè són supercòmodes, perquè transpiren, perquè, bueno... És això, no és conscient, però li agrada posar-se aquests pantalons, no? Per exemple. Uh-huh. Amb el tema de les nenes, doncs igual, no? Inevitablement penses amb els teus fills, amb les teves filles, amb els bebès, bueno. I després, quan veig les mostres de teles, em ve moltes idees aquí. Perquè són teles molt boniques, i llavors quan estic tocant aquelles teles, doncs penso, doncs això.
Havies dissenyat mai abans de Calma Sitges?
No havia dissenyat mai. No havia dissenyat.
I com ho portes, això?
Perquè, bueno, clar, és un gran aprenentatge, també.
Perquè tu no has estudiat, disseny, per tant, això t'hi has llançat.
Total.
A l'aventura.
Sí.
Que
sí, sí.
Moltes vegades els que es llencen amb marques d'aquest tipus, moltes venen del món del disseny i d'alguna manera això ja ho tenen. En el teu cas, era un tema de concepte, eh? A tu t'agradava el tema del concepte.
M'agrada molt la moda i...
I que això, què? Un llapis, un paper?
Sí...
I sí, començar a dibuixar?
Sí.
Però sabies dibuixar, com a mínim?
Bueno, però no sé dibuixar, dibuixo bastant malament, però sí que sé dibuixar el que és el concepte del que jo vull. Uh-huh. I després, més que dibuixar, la part més difícil no és dibuixar, la part més difícil és passar del dibuix al patró. Uh-huh. Això és difícil.
Això m'imagino que t'ajuden patronistes.
M'ajuden, però bueno, déu-n'hi-do també el que faig jo i el que he après, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do. Quin és qui ha estat el més difícil d'aquesta arrencada de Calma Sitges?
Mira, el més difícil ha estat i és el tema de la confecció, perquè a mi m'agradaria fer-ho a Sitges i això és molt complicat perquè aquí no tenim cap taller i no ho pots fer amb una persona, una modista. Primera, perquè no té les eines, i segona, perquè els costos, bueno, són ja...
S'incrementen, clar.
Moltíssim. Llavors, això ha sigut el més difícil. El que a mi m'agradaria que al final es pogués fer aquí.
És a dir, estàs animant a que algú arrenqui un taller a Sitges,
claro,
no?
Clar, m'agradaria, si tingués més temps per dedicar-me a això, intentaria pressionar perquè es fes, per exemple, una formació ocupacional en aquest àmbit.
Uh-huh.
Perquè, a més, jo penso que és un àmbit superbo per ocupar dones... d'una certa edat, 55, uh-huh, que costa molt a vegades integrar-les en el món laboral. N'hi ha moltes que ja ho saben fer, a més.
Que acusen, sí, sí, moltíssimes dones. La nostra generació potser no, però
no,
l'anterior sí.
L'anterior sí, l'anterior també. Això és el hàndicap més gran que m'he trobat jo.
Que te n'has hagut d'anar a Barcelona? O...
Me n'he hagut d'anar a Barcelona, però em suposa un problema perquè Barcelona està lluny d'aquí, bueno, i no puc estar en el dia a dia, i bueno, ho haig de fer tot així com mitja distància, i per mi és complicat això.
I a nivell de quantitats, quin càlcul fas, com ho calcules? Imagino que fas petita dosi per allò de ser prudent i no enganxar-te.
De moment
no?
Sí, estic fent petita, una producció petita, i bueno, i a poc a poc, anar ampliant.
Es fas producte infantil, fas producte també per dona, per alguna cosa per home,
sí,
tot i que més bàsica, no? Potser te centres,
sí,
més amb la dona, no?
Sí, sí, perquè bueno, em veig jo, o veig a dones que m'agraden... Quan vaig pel carrer i veig una dona guapa, m'encanta. Jo no sóc gens envejosa amb això, saps què vull dir?
T'inspires i agafes la idea.
M'inspiro, llavors penso, ostres... O aquesta dona, no? que m'agrada, o que m'agrada la seva personalitat, oi, li posaria això, ja està.
Escolta'm, Raquel, quan tens una marca com la teva, que l'has creat tu, que l'has dissenyat tu, que te l'has imaginat tu, i veus el teu vestit com surt,
Sí, sí,
que,
és flipant.
Quina és la sensació?
Avui que no es veu per la ràdio, però m'he posat un dels meus vestits.
Després l'ensenyarem en imatges. Quan pengem el post ens farem una foto de Raquel i ensenyarem el vestit a tots.
Quan me l'he posat ha sigut una sensació boníssima, perquè he pensat, ostres, que bé que m'ha quedat.
Que a més
és lleig
això
que ho digui,
no,
però és la realitat.
Que a més ho has fet tu, has pensat tu, has ideat tu, i quan li veus amb alguna altra persona...
Bueno, llavors ja és fantàstic.
Pares el carrer que hi porta?
De moment no ho he fet, m'he contingut. Però si és alguna persona coneguda, sí.
Sí que li comentes.
M'encanta.
Les amistats, hi ha alguna amistat que tu vegis que l'estàs entrenant en això de la moda sostenible, que potser no s'ho plantejava?
M'està costant, eh? Però bueno, a poc a poc. Soc la gota malaia, jo.
Clar, t'ho dic perquè, és que, clar, al final, la lluita contra el món Inditex és dura, és molt dura.
M'està costant, perquè aquest argument de la cosa econòmica pesa moltíssim.
Pesa molt els diners,
tot, no? Tot i que a la llarga no és veritat que sigui més econòmic, perquè a la llarga una cosa que et dura mitja temporada o una temporada o una cosa que et dura molts anys, doncs millor que et duri molts anys. Però encara hi ha moltíssima gent que pensa que li agrada canviar l'armari cada temporada. Això m'ho diu molta gent del meu entorn. No, a mi m'agrada canviar tot l'armari cada temporada. Bueno, vale.
Sí, sí, és un tema de concepte, com dèiem. Raquel, anem a veure, explica'ns com trobem el teu producte, com el vens, el teu producte.
Principalment ara l'estic venent per internet. Per internet i a través de les xarxes socials, val? Perquè per cosa d'això que dèiem de la conciliació familiar, no ho he pogut encara portar a botigues, que tinc botigues interessades, però no ho he pogut portar per
botigues locals, botigues a Sitges.
Bueno, la meva idea de marca és que només ho tingui una botiga a cada poble. Val? No, o sigui, aquí a Sitges només es trobarà en un lloc.
I tens clar ja quin serà?
Sí, 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 ho tinc clar, sí, sí. Sí, ja, bueno, clar i pactat, però quan
sigui,
estigui,
ho direm.
I a Vilanova també, i el mateix. O sigui, la meva idea és això, que estigui només en un lloc de cada poble, no? I d'aquí anar ampliant, tinc algun contacte amb altres poblacions de... La meva idea inicial és a Catalunya, val? Però no m'ha arribat a aquest punt encara, perquè jo no m'he pogut dedicar prou, aquesta és la realitat, i m'he baixat el llistó, he sigut realista i m'he dit no puc, bueno, anem a baixar el llistó i anem a fer una producció petiteta i a vendre a través d'internet aquesta temporada. La temporada d'hivern veurem si, bueno, si realment puc arribo a temps per fer-ho bé i fer-ho d'aquesta forma, i si no serà l'estiu vinent.
I quin paper juga en tot això les xarxes socials? Perquè en aquestes marques handmade, no? I d'en lugar, al final les xarxes socials acaben sent un focus importantíssim.
Sí, és el teu aparador, no? Una mica, és l'aparador. És com si obrissis la botigueta al matí, doncs en comptes d'obrir la botigueta és el post aquell, no?
O l'Stories.
O l'Stories, o el que sigui. Llavors, bueno, això és una mica el que... També és una eina que et dona una facilitat d'arribar a un públic, no? Bastant gran i sense tenir que fer una inversió tampoc molt gran, no?
Llavors, això t'ha permès fer comunitat? Doncs gent que es dediqui també, que tingui la seva marca petita, de roba, potser en aquest cas no orgànica, però potser sí de producció
més
pròpia.
Més que si estic fent bastant en la línia de que siguin marques orgàniques, sostenibles... Bueno, estic associada a Moda Sostenible Barcelona, que és una associació de marques catalanes que treballen amb productes orgànics i respectuosos... I sí, en aquest sentit estic fent xarxa. A les xarxes socials tampoc estic fent jo una gran difusió en aquest moment, perquè tampoc podria donar resposta a un èxit molt gran. M'explico?
Sí.
Sí, estic fent feina, però una mica continguda en aquest sentit.
És a dir, passets petits i anar avançant per allò de no enganxar-te, m'imagino, també, no?
Sí, i per anar consolidant, també. No voler córrer massa.
L'important era, això ens ho deia la setmana passada la Isa, que l'important era tenir molt clar a qui volies, a qui et dirigies, què volies i consolidar-te. I a partir d'aquí, i ella ens parlava de 5 anys, per consolidar-se.
Sí, estic d'acord, sí. A més, jo ja et dic, no tinc una filosofia de voler córrer massa. També és veritat que jo no em dedico només a això. Si em dediqués només a això, doncs evidentment seria un altre ritme, no? que hauria de portar.
Calma Sitges, vas tenir clar que el nom de Sitges Sí, formaria, que Sitges estaria dins el nom de la teva marca?
Sí, perquè clar, estic molt, molt, està molt lligada aquí al Mediterrani, al mar, al Garraf, a... és que jo, clar, això és la meva inspiració.
I Sitges, d'altra banda, Sitges vent, no? També m'imagino que això també pesa, és a dir, no sé si...
Sí, sí, suposo que sí, no ho sé, la, a nivell de comentari...
No ho vas pensar, i... això?
No, sí, 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 ho vaig pensar, que era un reclam, no? Uh-huh. No ho vaig pensar tant com a reclam, com a bueno, ubicació, com a part. Jo volia que formés part del nom de la marca perquè crec que està molt ubicada aquí i molt influïda per tot això, no? Pel nostre entorn. Però no sé si és a nivell de moda... No tinc tan clar que sigui com un reclam de dir si poso Sitges vendré 10 samarretes més.
Però et pregunta la gent, el fet que posis Sitges, la gent...
Jo crec que la gent no pregunta perquè ja ho sap, no? Ja ho ubica tan bé, no? Que no, no cal.
I Calma?
I Calma, bueno, això va ser una conversa amb una amiga, que és la Roser Forgas, que aquí coneixeu molt bé en aquesta casa.
Sí, la coneixem bé.
I entre ella i jo va sortir el nom, perquè buscàvem un nom, jo volia que fos un nom que fos igual en català i en castellà, i que transmetés una mica totes aquestes idees que t'anava dient jo, de slow fashion, de tranquil·litat, d'anar a poc, de no, bueno, de que les peces de roba no sigui, que siguin atemporals, que tot això. I bueno, mira, ens va venir Calma, i Calma va quedar.
Raquel, es pot tu creus que mantenir aquest concepte de o aquesta coherència de ser de moda sostenible, de ser respectuós, es pot mantenir en la nostra vida en tots els aspectes? O, és a dir, quina és la dificultat? Perquè clar, tenim tants inputs i per tot arreu i per tants llocs que al final no sé fins a quin punt això pot generar també mal de caps o pot generar malestar intern, no? Que hi ha tantes coses que saps que no...
Jo crec que has d'intentar ser coherent, no? Has d'intentar ser coherent amb tu mateix al màxim, al 100%. No podràs perquè estàs, no? Estàs dins d'un vaixell que et porta en una direcció que això és molt difícil, no? En tots els àmbits. Llavors, bueno, has d'intentar això, ser al màxim de coherent, sabent que hi haurà una part de la teva vida en què no ho podràs mantenir, segurament, no? Ni amb tot. És que tampoc ens hem de posar aquests nivells d'exigència, tan grans, penso jo.
Aquí anava. Clar. És a dir, fins a quin punt ens ha de crear un mal de cap comprar una samarreta que sabem que no ha passat per un procés respectuós?
És el que et dic, estem imbuïts en un entorn que va en una línia, bueno, que va en aquesta línia, llavors és difícil, però que si tu en alguna part de la teva vida, no, pots ser més respectuós, fantàstic.
Recomanaries, si ara et vingués una amiga i et digués, mira, avui tinc una idea al cap que és llançar una marca de moda sostenible, què li diries?
Bueno, endavant, no? No sé, jo crec molt en l'economia col·laborativa, a més, vull dir que sí, sí, jo li diria que endavant, però que hi haurà dificultats.
T'has trobat amb alguna dificultat que no esperaves?
La veritat és que no, perquè el que ja d'alguna manera ja sabia que els costos de les teles pues, eren més elevats que el d'una tela, inclús un cotó que no sigui orgànic, que això ho tenia superclar. M'ha sorprès, està clar en alguns aspectes això, però després també quan he tingut el producte doncs m'ha convençut, diguéssim, no?
Vale, i ara explica'ns d'on treus les hores, perquè clar, tens la teva feina, tens tres fills que ho has dit abans, quan dissenyes, quan dibuixes, quan
m'aixeco molt aviat, quan la meva família dorm, en el moment...
No deus dormir, és això, deus ser que...
Dormo poc i m'aixeco molt aviat, i llavors aquest és l'horari en què, sí, les 6 del matí més o menys és l'hora que treballo.
Et compensa, Raquel?
Sí, em compensa, sí, 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 sí. Mira, vaig llegir una vegada, ara és lleig que ho digui, perquè vaig llegir una vegada una frase de l'Amancio Ortega, d'Inditex, que hem parlat molt aquí, però bueno, que realment a nivell empresarial no es pot qüestionar que ha tingut èxit, no? Llavors ell deia que la gent que té èxit en els seus projectes s'aixeca molt aviat. Jo m'ho aplico.
A veure si... Sí. Sí, estàs pensant ja en la... M'imagino que ja tens al cap, o jo no sé si ja confeccionant-se la temporada d'hivern.
Estic pensant, bueno, estic, sí, estoy en ello.
I què, avança'ns alguna cosa? Que...
M'agradaria molt aquest any fer coses amb llana, perquè, perquè hi ha unes llanes meravelloses a Catalunya, a la Seu d'Urgell, d'unes ovelles que es diuen ovella xisqueta, que és una...
Sí.
Les coneixes,
les ovelles xisquetes? Sí, les ovelles xisquetes. Sí,
vale. Pues són autòctones i són fantàstiques, m'encanten, i m'encanta el seu nom. M'agradaria molt poder fer alguna cosa amb aquestes llanes. No sé si serà possible perquè és molt complicat el teixit de la llana. Però bueno, estic
intentant... El teixit del cotó m'imagino que és més fàcil, no? A l'hora de fer el patronatge, a l'hora de cosir...
Sí, clar, és que la llana te l'han de teixir i tampoc hi ha moltes teixidores. Bueno, és que sempre estem amb el mateix. Són oficis que una mica s'han perdut. I ara jo crec que es que recuperaran amb aquesta pujada que estan fent aquestes marques com Calma i altres, però encara estem en un moment molt inicial, no? Llavors costa molt.
Quan vas a buscar, doncs això, que és la llana, que has anat a les ovelles xisquetes i et presentes allà, et presentes i com et reben? No sé si estan habituats, si hi ha... O diuen, però qui ets? Què fas? Què dius que fas? No, perquè, clar, d'alguna manera no deu haver... No hi ha tanta gent que s'embarqui en un producte d'aquest tipus.
No, la gent que ens estem dedicant a això ens coneixem bastant tots, crec, perquè ja et dic, de moment és un àmbit petit. I anirà creixent, perquè ja et dic, jo des que vaig començar fa un any ara, les empreses de tèxtil, bueno, doncs n'hi ha... Abans eren dos, ara potser ja són quatre. Va creixent a poc a poc. Amb el tema aquest dels proveïdors, no els hi sembla estrany, perquè la gent que fa aquest tipus de producte, per exemple, aquesta llana, no? Ells creuen molt en el seu producte, i llavors, com que tu també creus molt en el teu projecte i en introduir aquell producte, malgrat els mil hàndicaps que hi ha, perquè és veritat que hi ha molts problemes, i és molt més fàcil anar a comprar una llana o inclús un jersei fet i posar allà la teva etiqueta i punto, no? I anar a buscar la llana xisqueta és complicar-te molt la vida, però com que ells...
Exacte,
també...
Exacte, complicar-te la vida.
És complicar-te la vida. Però clar, després el resultat és tan maco, no? Que... Jo és que clar, per mi la moda és ha de ser una cosa que sigui bonica, saps? Que sigui a nivell de gènere que tu toquis i diguis, ostres... Que guai, quin gust, no?
I agradable, i sí.
Agradable, i que a més, i que si tu imagina't poses un jersei d'aquests i dius, ostres, no? Aquestes ovelles, és que estan aquí al costat, no? En realitat, no? O el cotó, no? Aquest, dius, si està, això està fet aquí mateix, vull dir.
I això creus que marques com la teva ho transmeten només amb... M'imagino que la dificultat està en transmetre tot això que estàs dient, aquest valor afegit, doncs amb un vestit, amb una samarreta, i que només agafant aquell vestit o aquella samarreta ja doncs captis, no? Tot això, sí. aquest...
Clar, la gent que estem habituats, jo que estic habituada, no per ara, sinó per anteriorment, que moltes vegades havia anat a veure col·leccions amb la meva mare, sabem només tocant quan és un bon cotó o quan no ho és.
I doncs escolta'm, per favor, digue'ns-ho a les que no ho sabem, què hem de notar?
Bueno, primer hem de notar que no sigui... Primer hem de notar consistència, o sigui, que sigui gruixut, per dir alguna cosa, que no sigui molt prim, perquè és que si és molt prim ho rentaràs dues vegades i ja està, no? I després, clar, és que l'altre ja és tan difícil de transmetre, no?
És a mi de tocar, d'anar tocant.
Sí, i l'olor, i bueno...
I quina olor fa?
Bueno, ara... És que jo quan tallo la roba aquesta m'encanta l'olor tant que... Sí, ho noto, que és natural.
Ostres, sí, sí. Clar, és que jo trobo que és veritat que quan vas a comprar veus moltes vegades a dones tocant així el material, una cosa que moltes mares heu fet, i jo sempre he pensat, no sé què...
I pots demanar consell amb aquella senyora que toca, que segur que et sabrà dir el que és un bon cotó del que no.
Doncs potser sí.
Bueno, després es pot
clar,
mirar.
Tu pots, sí que notes si és més agradable el tacte o menys agradable, més aspre o menys aspre, però no sé si va més enllà
d'això. És que l'agradable és molt relatiu, perquè hi ha coses totalment acríliques que són superagradables. Llavors és molt agradable, però després te'l posaràs aquell jersei, si és per exemple un jersei d'hivern, però no transpirarà i fotràs una suada, saps? Bueno, doncs són aquestes cosetes, no?
És això el que hem d'aprendre,
s'ha de tocar més.
S'ha de tocar més. Molt bé, Raquel.
Ens ho podem aplicar a moltes parts de la vida, això.
A moltes parts de la vida. Doncs això, que la Raquel va tocant cotons, llanes, i al final, doncs, li surt tot això que és Calma Sitges, aquest conjunt de vestits, de roba, de per nens, per dona, també alguna samarreta o de suadora per home, i un logo i una imatge que té la teva marca, que l'ha fet amb una sitgetana.
Sí, també.
Parla'ns d'aquesta balena.
La balena la va dibuixar la Carmen, perquè a mi, jo també a la marca vull introduir una part de m'agrada molt l'art i vull introduir aquesta part també. I amb la Carmen havíem col·laborat
la
amb
Carmen
altres
Ferret.
Coses, sí, amb la Carmen Ferret havíem col·laborat amb altres coses, amb l'Eco, i li vaig dir, Carmen, podem fer alguna cosa que sigui així mediterrània o que transmeti la idea del mar, però que sigui com molt per tota la família, no? Nen, mare, pare, tots, i va fer la balena, que és fantàstica, no? I...
El tema unisex... Tu ets de les de...
Sí, jo sóc prou unisex, tot i que faig vestits de nena que en principi, bueno, si algun nen se'l vol posar no tinc cap problema. Però bueno, clar, és un vestit, igual que el vestit de senyora, aquesta part de senyora sí que no seria unisex, eh? Perquè a part em surten uns vestits de senyora molt, molt, molt sexis, no sé.
Que no veuríem massa algun no, home amb el vestit, no. Però en qualsevol cas sí que ja captaves perquè t'ho preguntava pel tema tot aquest del món infantil, eh?
Sí,
el tema dels colors,
sí,
del nen-nen, aquestes separacions, tu intentes que no...
Intento que no, tot i que és veritat que hi ha una part que amb les samarretes i això sí que fem colors perquè bueno, inevitablement al final hi ha moltes nenes que em demanen el rosa i el fúcsia i llavors els nens em demanen el blau i això, però bueno, també després tenim l'altra línia més de calma, més de que són tots aquests beixos i tot uh-huh. Això que és totalment unisex.
Més alto terra, no? Sí, alto natural, bueno, la demanda també, m'imagino que també és adaptada d'alguna manera a la demanda.
Ah,
no?
Exacte.
Raquel, moltes gràcies, molta sort amb Calma Sitges, esperem que puguis continuar venint i ens expliquis això, a veure si la propera vegada que vinguis ja et sé dir, si sé distingir el cotó bo de no, prometo tocar més.
Com exacte.
Tu, com ens has dit. Gràcies.
Moltes gràcies.